La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs molt bé, senyores, senyors, benvinguts a la tertúlia de les pilotes. Avui dilluns 5 de febrer, tertúlia número 20, i que avui ens acompanya el senyor Josep Maria Cucalón.
Hola, bon dia.
Bon dia i bona hora. També ens acompanya el Joan Marc Miralles des de Barcelona. Joan Marc, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta veueta... Estem contents, eh, Miralles?
Bueno, no sempre.
Va, va, va. També ens acompanya l'Enric Sorribes. Hola, Sorribes.
Què tal?
Hosti, tu. Què vols que et digui? Què vols que et digui? Què tal?
A mi encara em tremola tot.
A mi, sí, mira, a mi em tremola quasi tot. Ja m'agradaria que em tremolés tot. Sí, sí. I avui també ens acompanya, cosa que també doncs, ens agrada molt, l'Eduard López Mirmi, que és el director general de Capesa. Per cert, Eduard, vaig llegir l'altre dia i llegeixo ara. La manca de neu pot tenir conseqüències en forma de restriccions d'aigua a la primavera. I vaig dir, quan vingui el Mirmi li dic... que ens quedarem sense aigua, senyor Mir.
Aviam. Molt ràpid, molt ràpid, resumit. Ràpid. Et demanen a vegades pel carrer com tens els dipòsits. Dic,
home,
el dipòsit més important que tinc, no jo, vull dir, tot Andorra, està buit, que és la neu.
Clar.
És el dipòsit més important que hi ha, no? Llavors això fa que, per experiència, la neu amb el desgel a la primavera ens ajuda molt, reté molt la neu i el desgel dona un sospir, diguéssim, a lo que és la primavera. I en aquest moment aquest dipòsit no el tenim, és que no hi ha neu.
És que no neva.
Llavors, pues, clar, tenim un problema. La veritat és que tenim un problema. Llavors, pues, bueno, molta gent, pues, sí, que s'ha de fer, que tenim que fer, no sé, fer cants gregorians al cel o coses d'aquestes. El que s'ha de fer és veure com ho tens tot, intentar de que tindre les xarxes que no estiguin foradades, que tinguis una eficiència bona amb el que tens, o sigui que el que produeixes arribi a l'abonat amb una eficiència important, que les eficiències importants amb xarxes d'aigua són de 80-85%. Llavors, pues, i després reunir-te amb els altres gestors de l'aigua d'Andorra i parlar amb les autoritats i dir, proposar quines restriccions pot haver-hi. Que restriccions, pues, bueno, d'entrada, pues, poden ser tema de piscines, tema de recs i coses d'aquestes. Però encara no hi som. De moment no hi som, però s'ha d'intentar d'anticipar.
I una cosa important també, que suposo que estaràs d'acord amb mi, és que no s'ha de malbaratar l'aigua i s'ha de, com a mínim, doncs això, tenir aquella consciència de no gastar més aigua de la que realment necessites.
S'ha de ser sostenible i això no és filosofia. Això
és
realitat
pura i dura.
És una realitat
pura i dura.
S'ha de mirar el que tens i intentar que el que produeixes, quan captes, filtres, desinfectes, etc., ho entregues a la distribució, a la xarxa, que hi hagi el mínim de pèrdues possible, perquè hi ha xarxes que estan foradades. Llavors hi ha unes pèrdues importants i tal. I, clar, si ho mires amb el concepte del valor de l'aigua, l'aigua té un valor molt baix i se li dona poc valor. Bueno, hi ha un tractament, hi ha tota una sèrie de temes que es fan que s'han de facturar, diguéssim, no? Però com que és tan barata, està tan bé de preu, que la gent no li dona valor. Però clar, quan la trobarem a faltar, si és que la trobem a faltar, pues, llavors venen els problemes.
I tant.
Una pregunta jo li vull fer al senyor Virmi.
Faltaria més.
Si nosaltres, que formem part de la península ibèrica humida, tenim i estem pensant com fer restriccions d'aigua, a la part de la península ibèrica seca...
Imagina't!
Serà desert, ja.
Imagina't.
Perquè, clar, això és molt greu, molt greu.
Home, gravíssim, gravíssim.
A Catalunya ja estan fent.
A Catalunya ja... A veure, nosaltres no som un oasi, tenim l'Arieja, Pirineus Orientals, la Cerdanya, i Catalunya, que està immersa en un problema, Mira, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua fa uns 15 dies, 3 setmanes, va dir que teníem aigua, que a Catalunya hi havia aigua per 8 mesos.
Sí.
Va ser així de clar, no? Sí. S'ha de ser clar, s'ha de ser parlar clar. I clar, entonces, pues, la gran pregunta és què s'ha de fer, no? Bueno, buscar més prospeccions, buscar... És complicat, perquè els pous, els substrats, estan bastant buits. S'estan impermeabilitzant el territori, amb les urbanitzacions, etc. Entonces no filtra el substrat. Andorra, ja que parlaves tu, Cuca, del tema de la humitat, a Escaldes en Gordany, nosaltres tenim, o sigui, no és que en sapiguem més, no en sabem més, el que passa que tenim una vall molt agraïda, que és la vall del Madriu per a Fita Claró. Okay. És molt agraïda hidrològicament parlant. Llavors aquesta vall ens permet molt joc, diguéssim, no? Podríem arribar a tenir un problema de gestió amb FEDA. Perquè el riu Madriu, des de la presa de Ràmio, surt un cabal ecològic, en diuen el cabal ecològic, que no vaig saber mai quan és el cabal ecològic a nivell de mesura, un camp molt minso. Si puges a Ràmio veuràs que surt molt poca cosa. L'aigua va pràcticament tota al llac d'Engolastès, que és un llac artificial, sí, per produir electricitat, per produir la sobirania que diguem que tenim o que volem tenir a Andorra. És una sobirania de 15%. A FETA et diran que és el 30, jo et dic que és el 15, et creus el que vulguis, però ja està, no? Llavors, a partir d'aquí potser hi haurà un moment que tindrem que discutir-ho, això. Discutir a veure què és més important, l'aigua de boca o l'aigua per fer electricitat. Evidentment que l'aigua per fer electricitat és important, l'hidroelèctrica, és important perquè com més puguis ser sobirà, menys tens que comprar fora, no? Però... si estem parlant d'un 15, potser és molt poc, no? No ho sé, ho deixo aquí sobre i veurem a veure què passa.
Bueno, en definitiva, tampoc no és el mateix abastir a 80.000 persones i un
territori
com Andorra, que no pas, per exemple, ja que parlàvem de Catalunya, fer-ho amb 8 milions, no?
Molt bé, has tocat un tema dels estudis de capacitat de càrrega màxima. S'està reclamant des de l'octubre passat als comuns que presentin els seus estudis de capacitat de càrrega màxima, que és ni més ni menys quants tenim que ser a cada parròquia. Quantes ànimes té que haver-hi en una parròquia, no? I aquests estudis no acaben d'arribar. I un dels paràmetres més importants, per mi és el segon, que frenaria un creixement, és l'aigua. El primer diria que és la mobilitat. No parlem d'importància, parlem de frenar el creixement.
Bueno. Doncs aviam com... A veure, mira, el que hem de fer és pregar, a veure si ens fa una bona nevada abans de...
Es parla de que... bueno, els meteoròlegs diuen que a final de febrer hi haurà quelcom.
Doncs, home, seria
collons. Tant de bo.
Tant de bo, no? Any de nieves.
Sí, perquè estem parlant d'economia a nivell de turisme i tal, però també parlant del dipòsit més important que tenim.
Ja. Joan Marc, perdona, No sé si vols afegir alguna cosa com a doctor honoris causa per la Universitat de la Neu. Com ho veus, tu, això?
Ho veig sec.
està sec. Bueno, doncs parlant de coses seques, aviam. L'Andorra va empatar, difícil camp del Tenerife, que és un camp complicat i que, bueno, és allò que dius.
Vull recordar que empatant es baixa.
Sí, ja. Vol recordar-li al Saràbia que ja triga massa a fotre
el camp? Sí, perquè sembla que perquè haguem empatat amb un bon equip com és el Tenerife, sembla que ja, bueno, ja hem tret el cap i ja s'ha trobat la descoberta. I vull recordar-ho que seguim sense tenir gol. I, per tant, si no tenim gol, no guanyarem.
Ja, però bueno, això...
Difícilment s'empate sense tenir gol perquè s'ha d'empatar 0, però si no tenim gol no guanyarem i a l'Andorra li fa falta com l'aigua que raja per la xeta,
sí, mai millor dit,
marcar gols i guanyar partits. I ara aquesta setmana que ve ens la juguem perquè juguem contra un de la nostra lliga,
el Corcón. Sí, el Corcón,
sí,
eh?
Sí, em sembla que és el, bueno, el Corcón. Jo sé que és un equip
el del, Corcón.
Dels de la zona.
Aquest és, el que, tant... aquest és el que els hi va muntar aquell xou al Madrid, no? L'Alcorconazo famós, no?
Sí. Famoso 4.
Sí. Ostres, tu, allò va ser tremendo, eh? Bueno. Tremendo. Però, bueno, per exemple, el Barça, en aquest cas, el Barça va guanyar i bé, va guanyar bé, en principi, i ja tens aquí el Deco dient que queda mucha liga i si llegamos a quartos de final de la Champions, todo puede pasar.
Vull recordar que el senyor Sarabia surt de l'escola del Barça. Vull recordar-ho, això. Llavors, clar,
diuen... si encara serà un temporadón, espera.
Més, home, si guanyen la Champions...
Home, sí, clar, no, si guanyen la Champions, sí.
A veure, mira, jo vull recordar, mira, i me va bé que estigui aquí l'Eduard.
A l'Eduard.
Quantes temporades durant principis de segle ha guanyat la Copa d'Europa al Madrid i ha fet el...
Sento un soroll.
Sí, jo també, però no és d'això.
Sí, la Candela també. Si ho sent la Candela vol dir que hi ha soroll.
Bueno, quantes temporades ha guanyat?
Jo diria que és de per aquí,
Aquest també.
Això és algo que és un tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac.
Sí, és el mateix.
Sí, sí.
Sí, jo també ho sento,
Que tu també ho sents, no?
Sí, no ve pas
d'aquí. Ui.
Va. Bueno.
Ara parat, Ara parat.
Ara.
No. Està. Doncs quantes temporades...
És el meu cort quan bec a l'Espanyol.
Sí.
No em batega de mala manera.
Doncs quantes temporades ha arreglat el Madrid? I dic arreglat perquè ha quedat 5è o 6è a la Lliga i ha guanyat la Champions i ha arreglat la temporada.
Sí, home, i tant. Sí.
Doncs,
aviam, és que jo crec que si es guanya la Champions la temporada serà excel·lent, això ho tenim molt clar. Però jo he vist el... Bueno, jo crec que avui en dia els equips importants, i parlo Barça, Madrid... Parlo de Lliga Espanyola, Europa és una altra història, perquè, per exemple, els anglesos volen la Premier i no la Champions com a prioritat. Però a la Lliga Espanyola jo crec que tant el Barça com el Madrid canvien la Lliga per la Champions segur. Segur, aleshores, si tu fas pena a la Lliga local, però guanyes la Champions, la medalleta te l'emportes. El que passa que jo veient jugar al Barça, hòstia, no sé si els miracles succeeixen, però aquest hauria de ser molt gran, perquè el Barça realment el veig jugar justet, com per guanyar la Champions, perquè jo crec que t'agafa un City, o t'agafa un Liverpool, o t'agafa algun equip. Veurem al febrer com estan aquests equips, però a hores d'ara, la idea que, hòstia, a mi em fot una sensació...
Estic d'acord amb el que dius, únicament és de que la reflexió que jo he fet abans, si el Madrid ja ho ha fet durant no una temporada, ho ha fet durant diverses temporades, és l'equip que més Copes d'Europa ha guanyat, doncs, i ho ha fet així, doncs jo... A veure, ara li falten set partits, al Barcelona li falten set partits, igual que tots els altres classificats, per ser campions. Llavors, quan una cosa es juga a set partits...
Sí, tot pot passar, sí.
Pot passar des del negre més negre de tots, més intens, al blanc més claret de tots, no? Per tant, que estic d'acord amb la reflexió que tu has fet, que veure'ls jugar contra qualsevol equipet de la Lliga Espanyola i fan pena, i pensar que poden guanyar la Champions és un miracle, però vull dir que això el Madrid ho ha fet durant moltes temporades.
Sí. No sé, Joan Marc.
Home, jo veig improbable que el Barça guanyi la Champions. A veure, sí que hi ha una millora en el joc aquests darrers partits, sobretot perquè hi ha dos joves que tiren del carro i que donen una mica de més de sentit al que s'està fent, però justament també perquè són nois de 16-17 anys que no tenen cap experiència en futbol internacional i a la Champions es juga una altra cosa. Jo ho veig complicat. Home, sempre poden passar miracles, ja se n'han vist.
Sí, i tant.
Però jo veuria més senzill, per exemple, que l'Atlético de Madrid guanyés la Champions que no pas el Barça, ara mateix.
Sí, Eduard.
A veure, sí, estic d'acord amb el Joan Marc que hi ha una millora important amb el joc del Barça. Jo penso que calia esperar-ho, que hi hagués aquesta millora, perquè és impossible que quan una cosa es fa malament, que ho continuï sent malament i continuar insistint en fer-ho malament i tal. És veritat que hi ha jugadors de la Masia que estan diguéssim, tirant del carro, com dius tu, Jean-Marc, i, bueno, experiència internacional no tenen, però n'hi ha un que ja és internacional amb 16 anys, bueno, està cridat a la selecció, ja té la porta oberta. Bueno, és una bona labor que fa el club, no? Una altra cosa és la gestió del vestuari que pugui fer el
Xavi.
El Xavi, que jo penso que s'està, bueno, porta una gestió fatal, vull dir, el seu nom com a jugador, gran jugador, realment no a la seva faceta d'entrenador, pues no l'està cultivant aquesta bona faceta de jugador. No sé si és experiència, si és que li va gran. Jo penso que li va gran, penso, Sí. I bueno, això és una altra pregunta, potser, no?
Sí, no seria un altre tema, però bueno, que també ens serveix, no, per parlar-ho, no? Si el Barça li ve gran a Xavi o no li ve gran a Xavi. Jo el que també volia preguntar és bueno, aquesta millora i tal, suposo que, vaja, no passa pel fet de que Xavi hagi dit que plega el dia 30 de juny, perquè és que jo aquí no acabo d'entendre encara aquest festival que s'han muntat els uns i els altres.
És cert que des que ha anunciat s'ha baixat la pressió.
La pressió, sí, però la pressió sobre ell.
Perquè ara
ell ha canviat el missatge. Fa una setmana era me'n vaig perquè a l'estiu ja ho havia decidit, i ara l'altre dia era perquè no arribava els resultats. No? Vull dir, que anem canviant cada dia segons el vent com bufa, que això és bastant típic de l'amic Xavi. Jo he dit al Barça, hòstia, la millora, home, clar, és que venien d'una situació tan dolenta que alguna cosa ha fet, però a mi el Barça continua sense agradar-me absolutament gens. A mi, particularment. Vull dir, el Víctor Roque, per exemple, sembla que apunta maneres i m'agrada, per exemple.
És molt jove.
No, és molt jove, però que hi ha vegades que et surt un jugador jove i no li veus, i aquest és un xaval que sembla que bueno, té el cap amopladet i que la pot tocar bé. Han sortit la mínia mal, ho està fotent molt bé. Els jugadors que estan entrant per sota estan fent alguna coseta, però jo aquella millora de dir, hosti, que bé ho està fotent el Barça, jo honestament no ho veig.
Bueno, tu no ho veus, Cuca, tu tampoc, diguem-ne, ara ho comentàvem a micròfon tancat, que diem a vegades, que tampoc t'agrada com jugar al Barça.
No, però he de dir que des de que el Xavi ha fet aquest anunci, la pressió sobre el Xavi ha baixat molt, no una mica, i el jugador sembla que s'hagin tret un pes de sobre de l'esquena que els tenia, pues, no sé, lligats. No?
A veure, la pressió ha baixat...
La pressió mediàtica,
bastant exclusivament pels resultats. Quan hi ha resultats, la pressió baixa. Això són uns vasos comunicants perfectes, no? Si el resultat es dona, encara que es jugui relativament malament, home, la pressió baixa. Això és així.
A l'Espanyol no, eh?
No.
Bueno, no ho sé, amb el Barça jo penso que seria una mica això, no? Si tu no jugues el que hauries de jugar, si jo penso que la pressió, home, l'aficionat pues està més tranquil, no? I diu, bueno, a veure, ja vindrà el bon joc, però si vas sumant 3-3, pues no està mal.
Joan Marc, a tu t'agrada o no t'agrada com juga el Barça?
A veure, hi ha coses que sí que m'agraden de com juga el Barça, eh? D'altres no. A veure, jo trobo que a nivell defensiu continuem estant bastant perduts. Coversí li dona bastant més sentit a la defensa, i l'invent de Christensen de mig centre pues, també permet que hi hagi una miqueta més de solidesa defensiva, però continuo pensant, per exemple, que Koundé com a lateral dret continua sent un colador. L'altre dia Cancelo tres quarts del mateix, crec que va jugar bastant millor Héctor Fort a la segona part contra l'Alavés. I després sí que em va agradar bastant més amb atac, perquè justament el ficar aquí Christensen de mig centre pues, donava més llibertat a Gundogan i a Pedri per estar més a prop de l'àrea, que és on realment fan mal, que no passa al darrere construint el joc. I contra l'Alavés, pues, jo crec que van mereixer bastant més que el 3-1, però hi vaig veure més fluïdesa en atac, també perquè Lewandowski sembla que comença a recuperar una miqueta el to físic, i això és molt important perquè en l'atac el davanter centre tingui aquest protagonisme. Però vaja, jo en defensa continuo pensant que som una banda, sobretot
per... tens raó, tots diuen que sí aquí, eh?
Sobretot pels dos laterals, eh? I després els centrals, jo crec que Cubarsí i Araujo és una parella molt més sòlida que no pas el que havíem vist fins ara.
Mm-hmm. Bueno, ara al Barça li ve un regal de carnaval, perquè el Barça no té porter. No té porter.
No.
És que juga sense porter, pel meu punt de vista. Un equip del nivell del Barça no pot tenir un porter número 2 d'aquesta poca categoria, no? De fet, s'ha vist amb els últims partits, amb el Villarreal, per exemple, va ser dels 5 gols, doncs potser 3 podia fer bastant més, no? Semblaria ser que torni el Ter Stegen, que és una garantia, és un porter que no salva partits, no, que fa guanyar partits. I llavors això, per mi, és un regal de carnaval. Bueno, regal de carnaval ho dic amb carinyo, eh?
Ja, té raó. De tota manera, és que, clar, també a l'Iñaki Peña substituir a Ter Stegen és... Bueno, una mica el que li està passant al Madrid amb Lunin... que clar,
sí, però jo crec, Sí, però jo crec que el tema del Barça és un problema que s'ha anat retroalimentant, és a dir, el porter no para, la defensa no està segura, com la defensa no està segura, el porter no para, i es va centrar en aquest cercle que pràcticament no és virtuós, no?
És viciós.
Clar, l'any passat el Barça Ter Stegen ho parava tot, però és que a més la defensa recolzava aquella posició, amb la qual és el cercle virtuós. Clar, aquest any s'ha portat absolutament la contrària. Jo no tinc confiança en la defensa no té confiança en el porter, i allò és un festival, perquè l'altre dia el quart gol del Villarreal, allò ho veus a vídeos de primera i et penses que és una conya. És dir, el De Jong li dona la pilota a l'Araujo, l'Araujo la xuta, li fot la rebota no sé on, aquest, el porter tira a terra amb por i posa la maneta com si fos... Tu allò ho veus, a un partit de costellat i penses que són soltes contra casats. I això jo crec que és la desconfiança que generen uns amb els altres. I allò, hosti, jo no la dono perquè no faig... I això al final genera el que genera,
jo,
no?
Jo vull trencar una llança en favor de l'Iñaki Peña,
sí,
perquè vull recordar que els primers partits que va faltar Ter Stegen abans de la seva operació, que va decidir precisament operar-se perquè l'Iñaki Peña va fer 2, 3, 4 partits
molt
fantàstics.
Molt bons, sí.
Fantàstics. Va fer parades que recordaven el Ter Stegen, de reflexes, de tal. No? Sí. I llavors va ser quan va decidir... Però clar, jo ara em poso la pell del porter. I si jo no tinc davant una defensa que em tregui les castanyes del foc,
sí.
Agafo por, amb la qual fallo més.
És el que dic jo, que aquí s'ha anat retroalimentant.
Això li ha passat exactament igual, potser no tan exagerat, però igual, al Real Madrid, amb el Kepa. Amb el Kepa el van fitxar per suplir el gran porter que té el Madrid,
el Courtois,
el Thibaut Courtois, i el van fitxar per dir posem un altre porter en garantia, i bueno, també va tindre, allí, clar, quan se compare un humà amb un déu, doncs l'humà sempre surt perdent, no?
Sí.
Doncs clar... Potser no li ha passat tan exagerat com a l'Iñaki Peña, però també li ha passat. La prova, que ara no sé si és que està lesionat,
Kepa.
La prova és que ara juga el que no servia de porter reserva de l'altre.
Jugaran tots dos, eh?
De tota manera, l'Ancelotti crec que ho té bastant clar i em sembla que és més de Lunin que no de Kepa.
Bueno, m'imagino que hi veu l'entrenament cada dia.
Sí, suposo.
I bueno, són gent que els veuen, els veuen jugar i sap com té que fer, i fins i tot que estiguin no contents, però que no despreciar-los, no? Això és una mica la feina de psicologia que ha de tenir un entrenador, no?
Sí.
Veure com va. I després, bueno, si juga el lunes, perquè el veu millor que el Kepa, tot i que el Kepa jugarà, també.
No, segurament.
El Timó Portuán no torna fins la temporada que ve. No,
sí,
no
aquest,
tinc
aquest,
bé,
aquest
temps,
no.
Està...
El Portuán tornarà d'aquí un mes, menys d'un mes.
Vols dir que per la Champions ja estarà aquí?
Potser a la Champions, el primer partit de Champions, no crec que arribi, eh?
No ho sé.
No ho sé.
El de Champions la setmana
que ve. Per això dic, aquí no arriba. Bueno, parlem del Madrid. Atlètic de Madrid, que va empatar al camp del Real Madrid. No sense polèmica, com sempre, perquè això no ho acabarem mai, i cada vegada les mans, que jo ja no sé, sincerament, jo ja no sé quan és mans, quan no sé, si toca la mà, si toca el braç, si toca l'ombro, és que ja la veritat és que no ho sé. Però bueno, un empat a un que, en principi, no li serveix de gran cosa al Madrid.
Dóna vida a la Lliga.
A la Lliga.
Dóna vida a la Lliga. Jo com a madridista no estic preocupat, la veritat, preocupat, perquè la dinàmica és molt bona, no. Molt bona.
Si tu estàs preocupat, els altres ja podem
parlar. No, dic que no estic preocupat. És que si realment el Madrid guanya aquest partit, pues, home, la Lliga estava molt coll a baix, no? Tot i que, bueno, matemàticament, no, fins que no és matemàtica no es pot dir mai, no? Però jo no estic gens preocupat. El que sí que és preocupant, bueno, és que falten jugadors que es lesionen una darrere l'altra, i hi ha una gestió del vestuari molt ben feta, no? Jo, a veure, el partit del, independentment de la polèmica que dius, per mi, pues bueno, per mi el gol de l'Atlètic de Madrid, després del córner, gol de Savic, està super ben anul·lat, és de llibre, perquè tot surt d'un fora de joc, i a partir de que tens un fora de joc has de veure si aquest jugador intervé o no intervé, molestant o no molestant. O sigui, tens que partir de la base del fora de joc. Home, surten gent com el Morata, que et diu que no, un córner no hi ha fora de joc. Home, perdona, quan el toqui el Savic destrueix la teva teoria, no? Llavors, per mi està super ben anul·lat. El que passa que jo faig com l'Ancelotti, no? A mi no m'agrada baixar el nivell de dir que l'arbitratge està malament i tal, perquè va haver-hi tres penals de llibre a l'àrea de l'Atlètic de Madrid, però claríssims, no? Com Lucas Vázquez, i dos amb el Bellingham, però molt clars, i jo agafo com una normalitat del que està passant a nivell arbitratge. L'arbitratge últimament està de moda dintre l'àrea de mirar més les mans que no pas els xocs i les incidències entre jugadors. Està de moda, vull dir, això són modes que passen i ja està. Avui en dia, pues, els entrenadors entrenen els jugadors que, sobretot quan estàs a dintre l'àrea, pues, posar-te les mans a darrere, d'esquenes, etcètera, etcètera. Això és el que s'està entrenant. I després també voldria dir que la jugada del Saúl amb el gol anul·lat de fet, no va ser un gol anul·lat, no va ser un gol anul·lat perquè no el van donar el gol, el gol no es va donar, ¿vale? Entonces, no va entrar al VAR, però l'àrbit va estar esperant. Bueno, sí, va entrar al VAR, però va entrar al VAR, és veritat, però l'àrbit va estar esperant, no el va donar el gol, va esperar a veure d'analitzar la situació, no? amb ajudes del VAR. Entonces, jo penso que és una forma de jugar de certs entrenadors, com per exemple el Xolo, que entrene jugades de molestar, per exemple, el porter, unes jugades així que són antirreglamentàries, i com que els jugadors els entrenen amb aquesta manera de jugar, ja absorbeixen a dintre del seu cervell que són jugades normals i corrents del reglament. Doncs no. Hi ha entrenadors que fan, no sé, el tema de perdre temps, el tema de que t'han donat un cop a la cara per allargar-ho. Hi ha moltes maneres, hi ha molts entrenadors així, broncs, que intenten d'entrenar els jugadors d'aquesta manera, allargar els partits, etc, etc, no? I per mi entra dintre d'aquesta normalitat del Xolo Simeone.
Molt bé, digues.
A veure, hi ha un parell de coses que no comparteixo amb l'Eduard.
Molt bé.
Una, que és fora de joc. És fora de joc posicional, això és veritat. I a interpretació de l'àrbit, no del VAR, ha de saber si molestava el porter a la seva intervenció, el fora de joc posicional, o no. I resulta, perquè ara saps que donen l'àudio del VAR.
Del VAR, sí.
El senyor del VAR ja li diu fuera de juego i no és gol. Unes paraules així utilitza. Llavors, tu dius, senyor del VAR, el que ha de fer és posar-li la jugada des de diversos punts perquè l'àrbit principal, que és el que pite, és el que té de prendre l'opinió si aquell fora de joc posicional, que no intervé en la jugada, simplement que està allà i pot
intervé,
arribar...
Intervé perquè està precisament molestant el porter. Bueno, intervé
tu,
a la jugada.
Tu penses que intervé perquè està molestant el porter...
Exacte.
I jo penso...
Per això s'anul. Per, si... per això no entra el gol, eh? Per això no entra.
Això és la teva opinió.
No, no, no.
I la de l'àrbit. La teva i la de l'àrbit. No, no. La teva i la de
l'àrbit. Vale, vale. D'acord, d'acord, d'acord. D'acord. Fins i tot...
Que pensi diferent, no?
Fins i tot n'hi ha que diuen que... Home, l'únic podia fer més coses. És que és irrellevant. És irrellevant que l'únic pugui fer més coses o no.
Però això, bueno, per una banda, de vista, eh? Això per una banda. I l'altre que has dit del Cholo Simeone. Home, el Cholo Simeone no juga així contra el Madrid. Juga així...
Amb tothom.
Amb tothom.
Sí, claro.
Amb tothom, eh?
Bueno,
I ho fa amb el Barça, amb aquest però, i amb l'altre, no?
Però és el que... És, clar que sí.
Bueno, doncs, si pel Barça, si pel Barça no, és, no és fora de joc, per què ho és... pel Madrid, pregunto. És que com aquest...
Que no no t'entenc.
La comparació, les comparacions són odioses...
No, però
perquè
com, baixa, el Barça què té que veure
contesto,
aquí?
Jo contesto,
no, què té que veure el Barça?
No, doncs pues que el VAR, tu mira el VAR, les decisions del VAR a favor del Madrid...
La Lliga està adulterada.
I contra del Madrid.
La Lliga està adulterada.
Bastant.
Vale. Jo no baixo amb aquest nivell. Jo bastant. S'ha de ser una mica més professional i pensar que potser t'equivoques tu, o sigui, no tu, l'entrenador, i no els àrbits, no? Que s'equivoquen, i molts s'equivoquen, perquè t'he dit, tres penals a dintre l'àrea de l'Atlètic de Madrid.
Bueno, escolteu, podríem aquí seguir...
Sí, fins demà. Sí.
Espera't, Joan Marc, és que tenim molt poquet moment... Molt...
Però només un parell de cosetes, a veure...
Però és que vull parlar un moment de l'espanyol, Joan Marc. Sí, va, què vols dir? Digue-ho ràpid, va, digue'm.
Per mi, gol mal anul·lat, la pilota va a l'escaire esquerre de la porteria, l'únic està a la dreta, és un gol que és imparable, per molt que tingui un jugador al davant, l'únic no hi arribava mai.
Suposicions, claro.
No, suposicions no.
Suposicions, sí, perquè això no ho sabràs mai. El que has dit ara no ho sabràs mai.
Bueno,
si tu estàs a la dreta i el gol va a l'esquerra, l'escaire esquerra, el porter...
Irrellevant.
Perquè sigui Superman i l'únic no ho és, perquè ja arriba.
Irrellevant, el que dius.
Bueno, escolta, és igual, no ens posarem d'acord perquè aquí cadascú té la seva manera de veure les coses. Queda molt poquet i voldria parlar un moment de l'Espanyol perquè es va guanyar, però es va guanyar d'aquella manera, jugant també d'aquella manera. Penalti claríssim, però també un penalti claríssim a l'àrea de l'Espanyol, perquè també eren unes mans com una catedral, vull dir, el que passa és que, bueno, ens va afavorir, afortunadament, no sempre passa, i ens va afavorir a l'àrbitre, però de tota manera em segueixo veient un Espanyol que veig difícil que pugi a primera jugant així.
Bé, aviam, jo ho podré...
Ara t'ho deixo per tu.
Sí, gràcies. No, jo com la meva expectativa del partit era absolutament lamentable i tenia clar que palmaríem 0-3 o 1-4, honestament. Ja el sol fet de marcar un gol als 2 minuts ja em vaig quedar acollonit. Considero que, vist com juguem, ahir va ser un partit com si fóssim al Bayern de Múnich, de tal com juguem, perquè la comparativa és... Ahir era la rehòstia en bicicleta respecte a la basòfia que ens té habituat el senyor Ramis. Dit això, és un partit que es complica perquè del 2-0 de Martin Braithwaite et foten l'1-1, perquè com o no hem de fotre una cagada defensiva perquè si no té gràcia aquell partit.
Sí, perquè la cagada...
Les mans del Llevant, jo estic just a l'altre costat, per tant, jo he vist una toma d'aquestes de l'Arxivo VAR d'aquí i per mi són mans, però a mi m'ha dit gent que l'han vist que hi ha una toma frontal, no em feu cas, i per mi la toma que he vist són mans, o sigui, ja ho dic d'entrada, però a mi m'han dit que hi ha una toma frontal molt clara, que per això el VAR no entra, que la toca amb l'ombro, perquè l'àrbit diu que és amb l'ombro i el de VAR li ratifica que és amb l'ombro, que això després es va enfadar el Calleja, l'entrenador, sí, i tal, sí. Que li van dir a l'ombro, i l'àrbit li diu, és que a mi el del VAR no m'ha dit que hi vagi, perquè per obrir hi ha una toma frontal que la toca amb l'ombro. Jo no l'he vist, per tant, jo amb la toma que he vist, és un penal, com un piano.
Jo també.
Per tant, la setmana passada els ombros arriben al colze.
Sí, és que...
No, amb, les mans, no, en aquest cas, tenint en compte que aquest àrbit, aquest senyor àrbit, ja, alguna ja tropelia ens ha fet, a mi, perquè no em piques aquell penal, igual va ser molt clarament amb l'ombro, perquè aquest senyor és el que el dia al Tenerife, vamos, no em va fer més coses, perquè si les hagués fet, igual hagués estat ja delicte penal. No, sí, sí, aquest és el que no li pica el penal a l'Omar, que li fot una espenta entrant a l'àrea i no va entrar ni al bar ni va entrar ningú, no? Però, dit això, a mi per mi és un partit que dins del que cap no vam jugar tan malament. Vam tenir sort perquè la del Dani Gómez, que entra sol ja, que en el partit ja era un esperpento, et poden fotre l'1-2 i et queda cara de tonto, o et foten el penal, se't queda 1-2 i et queda cara de tonto. I com canvia de ara està un punt i ai, mira, estàs un punt de l'ascens directe, sí, perquè tot el que corre per davant també tela, està al 7è, al 8è o al 9è, o sigui, és un canvi bastant substancial. I el que ahir sí que, derivat d'això, el que em va sobtar és que sembla que els jugadors sí que estan amb l'entrenador, la qual cosa em va deixar absolutament acollonit, perquè, clar, ahir és el moment de dir, falles el penal, Rami se'n va al carrer, fots una miqueta a l'Índio, Rami se'n va al carrer, i veus com acaba el partit, i tots els jugadors celebrant-ho i brindant, i jo he vist el vídeo quan entren al vestidor, i allò és... festa major,
sí, sí.
I vaig dir amb el grup d'amics, hòstia, no, si encara estaran amb l'entrenador, cosa que no entenc, perquè allò és absolutament infumable, però aquesta és la sensació que hi ha. I ara, anant en línia el que havia dit abans l'Eduard, que els resultats baixen la pressió, amb l'Espanyol no, perquè ell va veure quan va acabar el partit també, l'afició està molt cremada, amb la directiva i amb tot plegat, i amb Ramis, i Ramis ahir, sent professional, va demostrar que no és intel·ligent. Perquè, i entenc el canvi, perquè jo vaig dir el canvi que fa de Aguado per Keydivare, fa perquè l'Aguado no s'aguanta les mitxetes, però aquest és el canvi que tothom estava esperant que passaria per fotre-li la galeria pel damunt,
per xiular-lo,
perquè aquest canvi l'anava a fer el minut 60 i com t'empaten a un el desfà, i és quan entra Cabrera i entra Keita Balde. Però el canvi era Keydivare i ahir ja s'hagués armat la de Dios es Cristo, vale? Dic que, bueno, que és un festival i bueno, ara veurem el dia del Racing, perquè pot ser com fa 3 anys el famós partit del Mirandés que va marcar el Nico Melamed a l'últim minut, vam empatar un i allò va ser una rampa de sortida, però ara tenim sort i anem per aquesta línia, però així a pelo en fred.
Demaneu-li, digueu-li al senyor Chen
que prengui.
No, això també. Però si no, que aprengui una miqueta d'espanyol perquè pugui parlar amb el senyor Florentino perquè l'ajudin una mica.
Sí, també
seria
estaria
una bona,
bé. Bueno, que estan ajudant molt i no sé per què és el Leganés. Algú sap per què ajuden el Leganés aquest any?
Mira.
No, perquè cada setmana el Leganés surt beneficiat.
Això igual intenta de pagar 8 milions d'euros durant 10 anys, a lo millor t'ajuden o a lo millor els tires a la papelera, no sé.
No és bé.
Pot intentar. Em sembla que ho va fer la porta potser... Un d'ells? No,
sí, uns quants d'ells.
Sí, a veure, si t'ho compro. Si precisament...
No,
a veure, la casa de l'altre cantó de la Diagonal, no, com dèiem abans... Sí.
Som pobres. Nosaltres som pobres, eh?
I nosaltres també.
Nosaltres
estem més pelats que vosaltres.
Oh, i tant.
Sí, però esteu a primera, tu. I veneu fotent palanques. Hòstia, sí, jo voldria amb això estar com vosaltres.
Van haver-hi anys...
Si el Piqué té més calés que el pressupost de l'Espanyol, no?
I tant, sí. Això ho va dir.
Sí, però Martin Braithwaite en té més que ell.
Martin Braithwaite en té més que
ell. Molt més que ell.
Doncs veneu-li
el pressupost de l'Espanyol i que el Piqué jugui.
Veneu-li el trosset de l'Espanyol al Martin.
No, però si nosaltres ho hem dit. Que Braithwaite el compri, per favor. Que compri l'Espanyol.
Bueno, Joan Marc,
sí.
Que doncs hem de marxar. Demà tenim aquí, ja parlarem.
Si els tractors m'ho permeten, sí.
Si els
sí.
Vindràs cap a casa?
Hombre, demà pujaré i...
Vale.
Espero que els tractors em deixaran passar.
Esperem.
Sí, demà pot haver-hi problemes.
Per cert,
sí.
Enric, ara estava pensant... El Ramis també podria fer com el Xavi, dir que plega el 30 de juny.
No ho farà. Perquè jo estoy a tope.
Molt bé. Senyor Cucalón, gràcies. Senyor Miralles, gràcies. Senyor Sorribas, gràcies. Senyor López Mirmi, moltes gràcies. I gràcies també a vosaltres. Adéu-siau i paciència.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.